entenem que els primers còmics els van fer els primers éssers humans de les parets d'unes coves fa 23.000 anys, podem veure que aquest és un dels primers arts de la humanitat. El fet de representar a través dels dibuixos històries complexes ha evolucionat a través de les escriptures jeroglífiques egípcies fins als nostres dies on, amb una visió diferent, han aparegut els grans genis d'aquest art. Influïts per les miniatures orientals, a finals del segle XIX van començar a aparèixer les primeres històries dibuixades amb un text que les acompanyava. A partir d'aquí, el fenomen ha esclatat en milers de direccions i cada país, cada cultura, l'ha adaptat a la seva forma de ser. Des dels Estats Units ens han arribat els grans superherois, molt en la línia de la mentalitat nord-americana. Herois, amb el temps, s'han anat fent més complexos, deixant enrere el maniqueïsme de l'etapa de la Guerra Freda. Des del Japó, l'art del manga ha trencat fronteres i ha expandit per tot el món una manera molt especial d'entendre el dibuix, les vinyetes i les històries. I a Europa, herois molt més terrenals com Tintín o Astèrix han marcat el ritme dels mercats massius de còmics. De totes maneres, qui té encara el còmic per atraure tantíssimes persones arreu del món? Quina estranya màgia amaguen aquelles vinyetes i aquelles històries? Els còmics són una realitat ben viva al món de la cultura i de l'oci actuals. El cinema hi té una font de recursos creatius quasi inesgotable i els videojocs també hi van al darrere. Les franquícies dels grans herois del còmic d'arreu del món són, avui per avui, un autèntic tresor.
Game Over a Ona Catalana.
Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicat a la relació entre els videojocs i els còmics. Quasi tots els superherois de la història han tingut la seva oportunitat de protagonitzar el seu propi videojoc. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la vinculació que ha tingut el món del còmic amb el món del cinema i també dels videojocs. Parlarem dels jocs basats en còmics i també dels còmics basats en videojocs. Un altre tipus d'heroi que tampoc quedaria malament en un còmic és Rigar, el protagonista d'un dels jocs més recordats de la primera època de la casa Tecmo. Aprofitant el seu remake per a PlayStation 2, avui en recuperarem el seu argument. I per acabar el programa analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants per a PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Els còmics han estat des de sempre un referent en el món dels videojocs. Els superherois i els seus poders especials han estat el punt de partida perquè molts programadors creessin alguns dels millors nivells de la història dels videojocs. Ens endinsem en aquesta especial relació amb aquest reportatge d'Albert Murillo.
Si el món del cinema hem vist que està molt a prop del videojoc, el còmic encara ho està més. La sinergia entre aquests dos mons és molt més directa. Els herois i l'espectacularitat de les lluites es combina perfectament al control d'un videojoc. La manera més fàcil de posar-nos en la pell d'un d'aquests indestructibles. Game Classics. Som a l'any 50 abans de Crist. Els gals, avantpassats dels francesos, havien estat vençuts pels romans després d'una llarga lluita. Alguns caps, com Vercingetòrix, han de dipositar les seves armes als peus del Cèsar. Tota la Gàlia està ocupada. Tota? No! Una regió resisteix victoriosa a l'invasor envoltada de campaments romans fortificats. Tots els esforços per vèncer aquests gals han estat inútils. L'any 1992 i de part de Konami es desenvolupa Asterix, un videojoc per recreativa ple de bon humor que destila el còmic de René Goscinny. Tenim des d'un bon principi la possibilitat de portar l'Obèlix o l'Astèrix per terres gales. La quantitat de bufes diferents que podem donar són el terror dels romans. Sense deixar de banda els videojocs dedicats a Batman apareguts per les plataformes de 8-bits, volem parlar del videojoc anomenat Batman d'Atari Games i desenvolupat l'any 1991. Un joc basat en la pel·lícula de Tim Burton i protagonitzada per Michael Keaton i Kim Basinger l'any 1989 i on recupera sons i veus de la pel·lícula original.
I'm Batman.
El Capità Amèrica, Iron Man, Spider-Man, Hulk, Doctor Doom i molts més van ser els primers protagonistes d'una gran quantitat de videojocs de lluita que han estat la delícia dels amants del còmic i de la lluita. Marvel vs. Capcom és un exemple clar d'aquestes lluites tet a tet. Històries com la de Hulk, més conegut com la de Bruce Banner, un científic nuclear que gràcies a una desafortunada exposició de raig gamma es transforma durant les nits en el monstre verd, donen carta blanca a la imaginació dels programadors de videojocs per desenvolupar històries molt més interactives que el còmic. Videojocs com el Superman d'Atari 2600 o Flash Gordon són, potser, les primeres conversions dels nostres herois a les consoles. Les noves consoles de 128 bits permeten que Daredevil, The Hulk o X-Men es posicionin d'una manera clara a les noves generacions de jugadors, que no han d'oblidar que la història dels personatges que controlen tenen més de 50 anys de vida.
Déu-n'hi-do, sembla que avui el Game Master se'ns planteja realment interessant.
Game Masters.
Doncs sí, senyor, entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez, l'Albert García, en Jordi Selles i avui, amb la presència especial que ens ajudarà a introduir-nos una miqueta més en el món dels còmics, d'en Sergi Roca. Benvinguts tots plegats, una setmana més en el Game Over. A veure, avui parlem sobre còmics i parlem sobre videojocs i també sobre les pel·lícules i una miqueta sobre tot l'entorn, que com sempre el programa se'ns farà curt, però com a mínim intentarem agafar i abarcar els grans temes i els blocs més grans possibles. No? D'entrada, la pregunta de l'aire és què tenen els còmics, i aquesta va per en Sergi, com que és el convidat avui, ell va primer, què tenen els còmics que, tal com dèiem al començament en l'editorial, poden travessar aquestes barreres d'edat, poden travessar aquestes barreres culturals i poden agradar tantíssim a tanta gent tan diversa, no?
Home, a veure, jo crec que també hi ha un efecte Peter Pan, perquè els més grans també tornem a... Volem ser una mica més petits, tornant a el que llegíem fa molts anys, vaja. I, bueno, també, com cada vegada això, les tecnologies de cara a l'aplicació dels còmics es fan més possibles, o sigui, la tècnica de colorista, la rotulació, tot això, l'entintament de les vinyetes són brutals i hi ha uns colors tremendos. Doncs clar, el que he llegit a l'antic Flash Gordon i veu ara un còmic de la massa o de Hulk, dius, hòstia, doncs hi ha un canvi brutal i això, i a més que hi ha una trama argumental que és viciós, és com una telenovela.
O sigui, és que de fet els còmics la gràcia que tenen és que enganxen, no?
Sí,
o sigui, enganxen
moltíssim.
És allò que quan s'acaba un número et deixen en aquell punt d'allò de dir, és que això és el cor de la ciutat, no? Que s'acaba i dius, noi, he de veure el dia del dilluns perquè no pot ser, perquè no
sí, allò. Sí, sí, sí.
I a més et mires el resum del cap de setmana, no? Perquè yeah. també repasses els que tens.
I això comporta un problema econòmic, per la persona que ho segueix,
sí, sí.
És veritat.
Seriós,
No, és que jo quan vaig als Encants, vaig així com un burro, perquè dic, no vull veure-ho perquè si em començo a enganxar, malament.
Un problema econòmic i d'espai.
Sí.
Si no, que ens ho expliqui en Sergi, també, que
s'ha canviat
de casa i necessita una habitació pels còmics.
Total.
A veure, els còmics passats a videojocs, què pot aportar? O sigui, al llarg de la història anirem analitzant un per un, més a poc, no? Però una mica el que es desprenia del reportatge és que tots els jocs basats en còmics són jocs d'acció, no? En general, és així?
Bueno, en principi, la majoria de... Si tu tens la mentalitat, doncs, del còmic occidental, del còmic que et ve d'Estats Units... Totes les adaptacions al còmic són doncs, de personatges relativament personatges d'acció. Per tant, tots els videojocs que s'han d'esperar són videojocs d'acció. Un dels avantatges que té el còmic a l'hora de passar doncs, de format, com és del paper, a la pantalla, és que tant el còmic com el videojoc participen doncs, de ser una representació simulada de la realitat i visualment són bastant semblants, perquè, bueno, com tot, la tecnologia doncs, ens va portant fins a noves cotes, però els gràfics, els dibuixos dels còmics doncs són prou semblants al que doncs, tota la vida ens han ofert els gràfics dels videojocs. Per tant, doncs, és un avantatge. Doncs, participen de ser unes adaptacions molt més fidels que no pas doncs, si fem un videojoc d'altres doncs, temàtiques, amb la qual sempre podem veure que la diferència entre el videojoc i la realitat està molt més allunyada. Mm-hmm. De totes formes, hi ha hagut experiments en el qual s'ha volgut aquesta estètica semblant del videojoc al còmic no només ha sigut un efecte col·lateral, sinó que s'ha volgut potenciar. Jo ara recordo per Mega Drive i 32 que va sortir és el Comic Zone, uh-huh. on s'intentava potenciar realment això. El que tu estàs veient és un còmic i tu estàs participant del còmic.
I de fet anaves de vinyeta a vinyeta, no?
Exacte,
i...
no només saltaves sí. de vinyeta a vinyeta, sinó que doncs, hi havia allò, aquells bocadillos no? per poder parlar, o inclús petits quadros gros que t'explicaven el que passava en aquella vinyeta, uh-huh. mentre tu lluitaves amb enemics, saltaves i trencaves les vinyetes, saltaves de fila en fila d'un còmic imaginari. Una de les avantatges que té, bueno, tornant al que deia al començament, que és aquesta versemblança que hi ha entre el còmic i la realitat, és que bé, el còmic ens enganxa, com deia el Sergi, el còmic són uns herois doncs, perfectes o fantàstics, el que tot ens agradaria ser. Si el videojoc ens permet prendre comandament d'una part de la realitat i doncs, pilotar un cotxe, pilotar un avió, doncs encara és molt més satisfactori quan ens permet
controlar
i de forma tan versemblant aquell personatge d'aquell còmic que t'interessa i lluitar contra aquells enemics que tantes vegades has vist que el teu heroi ho fa en el paper.
Si us sembla, anem a pams. Comencem pels grans superherois, els grans superherois de còmics bàsicament nord-americans, no? Es veu aquesta evolució de dir, d'entrada, els arguments eren molt més maniqueistes als anys 50-60, període de la Guerra Freda, els bons i els dolents estaven molt més separats, i a mesura que van passant els anys, aquests herois es van tornar una mica més foscos, una mica més complexes i tenen molts problemes mentals, interns, psicològics, que els fan estar en dubte constantment. És més o menys cert aquest
Home,
plantejament?
Sí. O sigui, el que es veu molt clar és que això hi ha una evolució paral·lela a la realitat que vivim ara als còmics. O sigui, parlem de fa uns anys, els superherois, es formaven superherois a través de ràdios gamma, com el Hulk, contactes nuclears,
sí, sí.
com el fuego solar, que hi ha un que tira ratllos, i ara passem ara al tema genètic. Ara hi ha com la nova versió de Spider-Man.
Són coses com d'ADN, no?
Sí. La pel·lícula de Spider-Man, o sigui, és una mutació genètica d'una aranya que li pica a ell. I en veritat, el còmic original era una aranya radioactiva. Clar,
o sigui, tot el tema radioactiu s'ha anat eufemitzant una mica, no? I s'ha anat canviant, deixant una mica davant del tema aquest, i s'ha anat canviant cap a coses més genètiques, no? Cosa que també ha passat a Japó, que curiosament els japonesos, i en parlarem després, però els japonesos també han tingut molta tendència durant molt de temps, suposo que perquè els va tocar de ben a prop, perquè ha estat l'únic país, de fet, que se sàpiga que s'ha estat bombardejat en una gran ciutat amb una gran arma nuclear, o amb dues, en aquest cas, que també han estat durant molt de temps aprofitant l'argument nuclear, no? Godzilles i Gameres i totes aquestes coses tenien un origen nuclear, en aquest cas, no?
Inclús hi ha superherois que es creen que venen del Japó, que els seus poders venen arrel de la bomba d'Hiroshima, o sigui, que és fort això també.
O sigui, l'origen ha anat variant al llarg del temps. Llavors, a nivell de superherois americans, quins són els jocs que nosaltres més recordem o més hem viscut, o quins són d'entrada el superheroi que et ve per defecte, quin seria? O sigui, diu, superheroi, Superman, no? Per
sí.
mi, vaja, per
sí,
mi
sí,
és...
Claríssim.
És així o no?
Sí.
El segon?
Batman. Suposo que
jo ficaria Spider-Man, veus?
Bueno, però a nivell de videojoc potser ha tingut més progressió el que és el Superman. El Superman no ha tingut tanta progressió entre els videojocs. Tu comentaves que hi havia, en el reportatge es comentava l'Albert, que hi havia un videojoc per 2600 de Superman.
Sí, hi havia alguna màquina d'arcade, no?, que era de Spider-Man. Sí.
Hi ha una pel·lícula de Superman, la tercera, em sembla, que surt un videojoc molt...
Aquest és on volia anar,
jo. Un videojoc en tres dimensions molt primitiu. Fa molta gràcia perquè és una pel·lícula... a finals de 70 o de 70.
El Richard Pryor, no? Era el
Lex Luthor, sí, el que feia de Lex Luthor, dispara una mena de missils a una figura en Superman i tu el que estàs veient és realment... Ho veus en un videojoc, però veus un Superman pixelat que es mou per la pantalla, esquivant, i realment té una estètica totalment de videojoc.
Era la 3, que ja devia ser començaments dels 80.
Això és el que volia comentar, però el que dic és que Batman és potser el que més s'ha prodigat, tant en els 8-bits com més endavant, en videojocs, no només per les pel·lícules, sinó per les adaptacions als còmics. Per exemple, Spider-Man no ha tingut tantes adaptacions tant al videojoc fins ara, que s'ha fet molt més popular. Abans, potser n'havia tingut, pues, dintre de tot el que ha sigut la línia de beat'em ups, uh-huh. que han aparegut amb personatges de superheroi, com per exemple el Castigador, o les del Capità d'Amèrica o Los Vengadores, que han aparegut tots en màquines d'estil beat the map, d'aquestes d'anar, bueno...
Sí, que tu pots escollir el personatge que vols i llavors, doncs, una vegada l'has triat, vas avançar nivells amb el personatge que tu has triat amb els poders que té aquest personatge.
És una de les coses que em sembla molt curiosa és que el personatge de videojoc, el personatge de còmic com a element del videojoc, mai ha estat al capdavant. Sempre s'ha anat aprofitant dels gèneres que altres han obert. Inclús tenint les mateixes possibilitats, sempre ha triomfat un videojoc que presenta unes persones amb uns poders que no pas un videojoc que presenta personatges que ja existeixen al còmic amb aquests mateixos poders. D'aquesta forma, per exemple, Final Fight obre tot un gran gènere de lluita amb una sèrie de personatges que tenen uns poders molt físics,
sí.
Bueno, poden llançar algun objecte en algunes versions, però són personatges que lluiten físicament i a partir d'aquí es crea tota una línia de jocs d'aquests d'estil beat them up,
que han estat protagonitzats
per superherois. Tenim, per exemple, el mateix Castigador, tenim, per exemple, tot el joc dels Vengadores, tenim, per exemple, les Tortugues Ninja, en aquesta mateixa línia.
De fet, el Castigador, el Punisher, no? El joc era realment espectacular, era un joc molt ben aconseguit. Uns
gràfics molt grans.
Un gràfics molt grans, un joc, una màquina molt espectacular.
Però
no?
Fixa't que és això, segueixen tots amb aquesta estètica. Hi ha hagut també, bueno, no és personatge... Batman també ha tingut un joc que era exactament estil beat them up.
Llavors, les primeres vegades que vam veure Batman eren aquells, com es deien, aquells jocs que vàrem estar parlant un dia, bueno, perspectiva isomètrica, no?
El Batman de Jot Ritman.
Sí, sí, exacte.
El Batman de Jot Ritman per Spectrum.
Que en deies,
per tres dimensions.
Aquells jocs amb aquella mena de pseudo tres dimensions.
Filmation.
No? Que era l'Animation. No, Filmation.
Filmation.
La tècnica Filmation, que era molt curiós perquè era un Batman petit, no? Com quan...
Rebessut,
no? Com quan el Doctor Slump es posa ferm i llavors doncs torna a estar a la seva vida normal. Que era un Batman que anava passant nivells i que quan estaves una estoneta sense tocar el teclat o sense tocar el joystick, era les primeres vegades que vaig veure que el personatge creuava els braços,
sí,
i picava clic, amb el peu a terra dient...
El que molt temps després ha fet el Sonic.
Exacte.
Sí, sí.
Curiosament. I el que anava dient és que després apareix un altre elenco de personatges totalment possiblement extrets d'un còmic amb poders i superpoders, parlem de Street Fighter, i a partir d'aquí s'ha d'encadenar tot una altra sèrie de jocs d'acció per qual partícips de tots els personatges de còmic, però no han sigut ells els que l'han introduït, havent des de fa molt més temps, havent tingut aquestes mateixes característiques que els personatges de Street Fighter, i havent tingut enemics personals, havent tingut històries molt més ben treballades, rerefons molt bens. No, té que venir Capcom i la Street Fighter crear un model de recreativa i a partir de llavors
partir sí,
incorporem els nostres superherois perquè encaixen perfectament amb aquest model i tenim, doncs, bueno, SNK versus Capcom, Capcom exacte. Superheroes...
Marvel versus no sé què. El que sí que a mi m'ha cridat molt l'atenció sempre d'aquests còmics americans és la capacitat que tenen els americans de crear allò equips i llavors vendre-ho a nivell de màrqueting com dir la NBA, no? La conferència est i l'oest, no? I llavors doncs també hi ha els superherois de l'est i els de l'oest, no? I llavors doncs hi ha uns i altres. Jo mai he arribat a saber perquè no m'he introduït suficientment en el tema, quins són els de l'est, quins són els de l'oest i qui són els X-Men i què es diferencia dels X-Men amb tota la colla del Capitán América i el... I el...
Sí, bueno, espera,
que després, Vengadores.
Després arriben els crossovers i encara estic
jo. Dic, a veure, com comença tot això? O sigui, tot aquest sarau de tants herois i quan s'ajunten, i a partir de quin moment s'ajunten i fan equips i és Capità Amèrica i l'altre contra no sé qui, no?
La qüestió d'ajuntar-se és depèn del dolent. O sigui, si hi ha un dolent que és super mega poderós, que pot destrossar el món amb una mà, llavors és quan s'ajunten tots. O sigui, va haver-hi un crossover que es van juntar tots els superherois, que va ser una...
Secret Wars?
La Secret Wars, que per mi va ser una de les millors de...
Van haver-hi dos parts.
Sí. Que això, van agafar els bons, els dolents, de superherois, van fer un grup, un matxembrat de tots els personatges.
Els van posar en un planeta i un personatge molt poderós els va abduir a tots, els va posar en un planeta, tots els bons i tots els dolents del món, superherois, i apa, que es matessin allà.
Agarrotades.
Que es matessin allà i que deixessin la
terra. Qui va sortir viu d'aquesta lluita, se sap o no?
Sí, bueno, al final no va morir ningú i...
Va ser una cosa molt sugerent.
Havien de mantenir la franquícia de tots, tant dels bons com dels dolents.
Ara que estem parlant de morir o no morir, hi ha algun personatge de còmic que hagi mort i que no sé si...
Home...
Digueu-me un, sisplau, així...
Superman va morir, no?
Sí, però ara...
Va tornar dividit en tres o no sé com, però va morir.
Però hi ha algú valent, algun dibuixant que l'hagi fet morir?
No, en principi de superherois que jo conegui...
Són superherois, clar, és que...
No, és que inclús no moren ni els secundaris a vegades.
Posaries un candau a la nevera de casa teva, i no podem menjar mai més, no?
Perquè inclús hi havia una exnòvia de l'Spiderman que es deia Gwen Stacy, que va morir al segon o al primer episodi de Spider-Man i encara viu, o sigui, encara surt per allà.
Que una de les coses més curioses del còmic és la seva atemporalitat, perquè són línies que porten anys. El Peter Parker, pobret, sembla que hagi acabat de deixar la facultat fa poc i porta acabant els estudis des dels anys 60. Bueno, clar,
hi ha molta llicència en el còmic.
Igual estudia a poc a poquet, home, té molta feina fent de superheroi. I
els crèdits costen de treure's.
Aprova els crèdits mínims que calen cada any perquè no l'expulsin i va fent, no? Una mica la línia dels còmics americans seria aquesta. Llavors, els còmics europeus són una cosa radicalment diferent, no? Nosaltres els tenim exemplificats, he dit al començament, amb Tintín i Astèrix, perquè és bàsicament el que a nivell massiu el que més ha arribat, no? Són un altre tipus de superherois, no? Probablement menys magnificats, no? Més senzills, no?
És tota la línia que es coneixen com els còmics franco-belgues. Són aquests còmics de personatges agradables, encarats tot a un públic molt més juvenil. Més que d'acció, són personatges que es dediquen a la recerca o a la investigació o tenen aventures d'acció molt maniquea, estil Astèrix, tots agarrotades, no? Tots fan garrotades, però els arguments no deixen de ser tampoc mai especialment seriosos.
Home, per exemple, Astèrix, en cada còmic de l'Astèrix, el que fan és posar en l'etapa romana de la dominació de la Gàlia problemes ben actuals, no? Problema de l'especulació urbanística, no? Que els hi volen muntanya una mena de complex lúdic romà i llavors ells s'han de fer el que poden, no? Problema, no sé, del feminisme, no? Un dels últims llibres de l'Astèrix, aquest, o viatge a països, no? El confrontament de la cultura francesa, els francesos són molt seus, diguéssim, amb la cultura anglesa, espanyola, italiana...
I també que fa molta gràcia que un superheroi, entre cometes, com l'Obèlix, que com el Hulk li passa alguna cosa, aquest va caure pobre a la marmita, no? I que també es converteix en un superheroi.
De fet, és que és una mena de conversió en superheroi, l'Obèlix.
Sí, claríssim.
Així com un té uns rajos nuclears, l'altre cau a la marmita màgica.
El que passa que, per exemple, tot el que ens ve dels Estats Units, la majoria de vegades són això, superherois amb grans poders, mentre que el que és més estil per aquí són personatges simpàtics o personatges que no són ni tan sols humans, parlant d'Spiro.
I el toc d'humor també, no? Molt diferent.
Sí, és tot, potser perquè està encarat també un públic, més juvenil, que li agraden històries de detectius...
El que sí que ha passat, però, és que Astèrix sí que ha tingut videojocs. Ha tingut la majoria de videojocs en estat d'acció. Recordo un per Amstrad que era una mena de joc molt estrany que va ser editat, em sembla, només a França.
Va haver-hi versió per Spectrum, també.
Una versió per Spectrum, que era un joc d'Astèrix, però era una mena de joc estrany en el que tu havies d'anar complint missions, però pràcticament no hi havia lluita amb cap romà en aquest joc. I Tintín sí que ha tingut també molts videojocs. Recordo també per Amstrad Tintín l'Objectiu la Lluna, que tenia més o menys dos disquets. El primer era tota la fase prèvia i el segon era una vegada a la nau espacial,
els barrufets
i els barrufets, exacte, també tinc moltíssims videojocs.
Alemanys o belgues també han tingut versió en videojoc.
Lucky Luke també ha tingut.
Exacte, que també han sigut molts jocs d'acció, no? Propiciats també pel propi personatge.
I inclús, potser tendint a un públic ja potser una mica més adult, i en sistemes com els Amiga, no sé si l'Albert... Hi ha hagut aquell de l'oest francès, el 30 Blueberry, va haver una versió del 30 Blueberry, i bueno, d'altres.
Bàsicament estaríem aquí, llavors ja saltaríem els còmics japonesos, que de fet ja no són ni còmics, que és manga, no? Que també s'entén i es viu d'una manera molt intensa el tema del manga a Japó, no? És una cosa culturalment molt interioritzada per tota aquella gent, no? Hi ha mangas per tots els tipus de gent, per totes les edats, això sí que és la segmentació al màxim nivell, no?
Sí, bueno, hay de todo. Depende el público, justamente. En eso varía más el cómic. Bueno, desde cómics totalmente infantiles, hasta cómics hentai, que serían ya con tintes bastante eróticos. Que de esos temas...
Cómics per nens, cómics per nenes, cómics per senyors, per senyores, per nois, per noies, genèrics...
I per a més tendències.
Per pescadors, per...
És que hi ha una cosa que m'agradaria destacar, i és el que ha dit el Sergi al començament, i és, els còmics agraden tant perquè fan reviure una mica l'infantesa, o tens aquest sentiment de Peter Pan i tu llegeixes còmics perquè vols recordar una mica quan eres nen. Doncs bé, aquesta és una mentalitat molt occidental, que és dir, el còmic és un producte per nen. Per tant, tu llegeixes quan ets nen, quan ets més adult ja el deixes de llegir, i si el llegeixes és per això, perquè t'agrada recordar el que llegies quan eres petit o t'agrada reviure aquest sentiment de quan eres petit i llegir històries fantàstiques. En canvi, al Japó, el còmic es considera un gènere. I com a gènere, igual que és la literatura, igual que és el cine, igual que és qualsevol altre art, doncs és el que és. i dintre del que es pot estar especialitzat o dedicat a diferents tipus de públic. Tens còmic per nen, tens còmics per gent gran, no tens còmic per gent gran, tens còmics per gent gran executius, tens còmic per gent gran aficionats al golf, tens còmic per gent gran, etcètera, etcètera.
És que, de fet, com dèiem al començament, l'origen del còmic, de la idea de còmic tal com l'entenem ara, està pensada en les miniatures orientals, que ja feien molts anys que, molts anys abans del segle XIX, de quan van començar a aparèixer els primers còmics occidentals, en el sentit que els entenem ara, ells ja estaven fent l'estil de les vinyetes, la forma de dibuixar els personatges, els uns i els altres, el que passa que llavors s'ha evolucionat, però es va partir d'allà, eh? Un dels orígens era aquell.
Pots trobar orígens del còmic de forma molt curiosa. Jo ara recordo gravats que representen Ramon Llull parlant amb caps musulmans i participen del còmic. Són miniatures on es veu il·luminacions, on es veu en Ramon Llull parlant amb alguns. I els hi surt de la boca les frases envoltades amb una mena de mig pergamí i li van sortint del cap. I tu les veus i veus clarament un precedent del còmic, que no vull dir que hagi sortit d'aquí.
No, que sí, però, que sí. Per veure, si entenem el còmic com un referent, de dir, un art a l'abast de moltíssima més gent del que seria la literatura, que s'entendria el llibre com una cosa molt més dura, no? I el còmic com una cosa molt més senzilla de fer entrar, en èpoques en les que la majoria de la població era analfabeta, l'edat mitjana, per exemple, els retaules de les esglésies romàniques de principis de, doncs, del segle X, segle XI, segle XII, de fet venien a ser això, venien a ser grans còmics que el que explicaven era la Bíblia, amb imatges, amb dibuixos, perquè la gent no sabia llegir aleshores, no? Però clar, el còmic entès com ara, allò de dir una vinyeta a l'altra, no? Una història autoconclusiva, no? Comença i acaba, que té una continuació, probablement sí que hauríem d'anar molt més endavant. Com el portem al manga? Sergi, t'agrada també o
sí,
ets
però,
més de la línia americana?
Però sí, sóc de la línia americana. El manga el toco, però el tema de pel·lícules. Uh-huh. Vaig estar comprant una sèrie de pel·lícules que eren una col·lecció de manga i bàsicament això, de còmics he llegit lo just.
I el manga, el món occidental que el coneixem, jo no sé si el còmic americà, el Japó, hi ha entrat com el manga aquí.
No se ve mucho, ¿eh?
No? O sigui, és que m'estava imaginant un japonès llegint el Capità Amèrica i no sé si és real o no.
De fet, és molt curiós perquè sí que ha entrat, però ha entrat com una cosa molt minoritària. I és curiós perquè moltes versions de superherois clàssiques americans, com per exemple Spider-Man que estàvem parlant, han tingut tirada al Japó en versió manga.
Ara hi ha autors americans que utilitzen rasgos manga per dibuixar els còmics. Hi ha un que es diu Madureira, de cognom, que fa uns traços maquíssims i és molt, bueno, s'assembla molt a l'estil manga.
Amb els sí, de fet, aquí mateix a Europa també s'estan produint mangas, molts mangas propis, no? O sigui, l'estil probablement ha, com dèiem al començament, no? Ha tingut una explosió tan gran que el manga probablement ha afectat la manera d'entendre fins i tot pel·lícules normals, eh? Pel·lícules de cinema ha afectat manera d'entendre totes les sèries de dibuixos animats que s'han produït després, o sigui, a partir de quin punt podríem fixar aquesta explosió del fenomen manga a nivell mundial? A casa nostra seria Bola de Drac, no? Probablement, no?
No, jo crec que...
Més clares o no?
Mazinger Z, potser, no?
Sí. No, ni tan sols no? Això, perquè com a explosió de nivell del manga,
Heidi.
No.
Heidi.
I el Marco. Cito Misha.
Candy.
No. O Candy.
Candy
seria l'exemple perfecte d'un manga molt orientat cap a un segment de públic, no?
Sí, el que passa que, aviam, jo sí haig de dir quin seria l'origen del manga com a fenomen exportable i exportat i com a fenomen a Europa i al món occidental en general, posaria l'exemple d'Akira. Perquè a partir d'Akira es crea una voràgine cap al manga. No només que després ve acompanyant d'una pel·lícula d'animació, que és una cosa molt visual. Penseu que tot el que nosaltres estem dient, aquestes sèries d'animacions que nosaltres havíem vist aquí, les havíem vist sense cap mena de progressió. Havíem vist el Capità Harlock, havíem vist la petita Polon, havíem vist la família Robinson.
El Doctor Slum.
El Doctor Slum, havíem vist... què més?
També conegut com Harare. Deies, quina sèrie mires? Harare, no?
Harare, el Sherlock Dog, el Sherlock Holmes, per exemple. I bueno, són sèries que havies vist però sense cap identificació amb el món japonès. Era una sèrie que et feien per la tele, que tenia aquella estètica però no la identificaves.
Sí, tal com feien la Vuelta al Mundo de Willy Fox, exacte. Doncs feien l'altra.
Arriba Akira... I sí que s'identifica amb una cosa molt nipona. A més, és
potser
un
fenomen més adult, també, no?
És un concepte molt actual. El còmic està basat d'ara, no està fet ni per animals ni res. Tu veus que és una cosa futurista, que és com una pel·lícula. i estàs veient i està dibuixada.
I van amb unes motos. I van...
Sembla que sigui, l'està dibuixada, sembla que hagi de ser per nens, però no, és una cosa que abarca molt més. I a partir d'aquí jo crec que es dispara el que és el fenomen manga arreu del món.
Estem al Game Over, estem a Ona Catalana parlant sobre còmics, parlant sobre videojocs i també ara parlarem sobre quins són els jocs que més ens han agradat sobre el món dels còmics i quines són les pel·lícules basades en còmics que més ens han agradat. I llavors farem la volta de 180 graus i mirarem quines pel·lícules i quins còmics s'han inspirat en videojocs. Serà després d'aquesta pausa.